Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 12 d'octubre del 2024. Un dia més seguim parlant de l'aigua, i és que continua sense ploure i no podem acabar amb aquesta agonia que suposa no tenir aigua per regar ni, en molts casos, tampoc per a l'ús de boca. Sembla que tothom està arromangant-se per posar una solució que acabi amb un problema que ja fa més de 3 anys que s'arrossega, però tret de bones paraules no ho acabem de materialitzar. Sí, sabem que no és fàcil. Com portem fent des que va començar la temporada, avui parlarem de l'aigua i de les inversions que hi ha previstes a la comarca. Per una banda, escoltarem les demandes que planteja l'Ajuntament de Falset per garantir l'abastiment d'aigua d'ús de boca a la població. I per l'altra, repassarem el calendari que ha plantejat la Generalitat per a les inversions per al rec de suport per a la pagesia. En un altre ordre de les coses, també ens fixarem en el nou pla de promoció turística de l'interior de la Costa Daurada que ha plantejat el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. I parlarem amb l'Adrià Domènech, artífex de l'Ànima de Cal Pagès, flamant guanyador dels Premis Binari 2024. Així mateix, avui també us explicarem el balanç positiu que el Consell Comarcal del Priorat fa del programa Piscines Joves, que s'ha dut a terme aquest estiu, que Falset ha revalidat les tres flors d'honor de la iniciativa Viles Florides, i repassarem també com va anar l'acte d'entrega dels premis del quart certamen literari Neus Català. Encara en l'apartat cultural farem un repàs a l'agenda d'actes que ha presentat l'Ajuntament de Falset per aquesta tardor. Com sempre, acabarem amb la informació esportiva i amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! La delegada del Govern de la Generalitat a Tarragona, Lucía López, es va reunir el passat dimecres amb l'Ajuntament de Falset per conèixer de més a prop tots els projectes i també les necessitats del municipi. En aquest sentit, l'alcalde, Carlos Brull, li va transmetre la necessitat imperiosa de trobar solucions estructurals de present i futur que garanteixin un subministrament d'aigua segur i fiable per al municipi. Ho explicava en declaracions a Ràdio Falset.
Vam parlar d'aquestes estructures que demanem i que reclamem que siguin unes estructures que ens puguin garantir aquesta aigua d'ús de boca al municipi i que en moments d'emergència puguin actuar, si en aquells moments que les nostres captacions doncs no poden garantir el subministrament d'aigua, doncs que puguin tinguem aquest reforç o que tinguem aquesta solució ja definitiva per poder sempre doncs, estar tranquils en aquest aspecte.
D'aquesta manera, l'alcalde va posar sobre la taula diverses alternatives que ja s'han anat plantejant en els darrers anys, com per exemple la connexió amb la xarxa del Consorci d'Aigües de Tarragona, projecte que es va començar a treballar amb l'anterior govern. Així mateix, també va plantejar altres opcions com per exemple fer la prospecció al Coll de l'Euga entre els Guiamets i el Mar Roig o l'allargament del sistema de rec de l'embassament dels Guiamets fins a Falset.
És un projecte que pujaria una tuberia des de Montroig, si no tinc mal entès, fins a vora de la Torre de Fontovella, llavors els municipis hauríem de fer la connexió amb aquesta estructura, amb aquesta infraestructura. Aquesta és una de les possibilitats que s'està treballant. L'altra, la prospecció que es va demanar al Coll de l'Euga amb aquests terrenys on suposadament hi ha uns avions estudis on deia doncs, que hi havia uns aquífers que podien garantir l'aigua de Falset i d'altres municipis. Aquesta és una obra que també doncs, tindrà el seu temps perquè no hi ha els terrenys expropiats, no hi ha absolutament pràcticament res, només hi ha un esbós dels projectes que també s'haurien d'actualitzar. I després, l'altra doncs, seria la infraestructura de ja que pugen l'aigua cap al rec dels Guiamets, doncs, intentar doncs, també portar una tuberia fins a Falset.
Brull, a més, apel·la a la responsabilitat política per seguir impulsant aquests projectes, malgrat que, en un futur, aquesta situació de sequera s'acabi, tal com va passar l'any 2008, en què molts projectes van acabar desats en un calaix.
Aquesta és la responsabilitat de tots nosaltres, de que encara que plogui, encara que s'omplin pantans, encara que la sequera doncs, minvi, nosaltres hem de continuar. O sigui, com ara imagina't, jo et fico l'exemple, Falset, hem fet aquesta captació, hem trobat aigua, hem deixat de portar cisternes, però no fa que jo o que l'Ajuntament continuï reclamant aquesta infraestructura permanent. Perquè si la sequera continua, el nou pou, doncs també és possible que algun dia s'acabi assecant.
En el transcurs de la visita de la delegada del govern, l'alcalde també va presentar el nou projecte de rehabilitació de l'antiga residència. L'Ajuntament ja fa temps que treballa per donar un nou ús a aquest edifici i, de fet, amb l'anterior govern s'havia arribat a un acord perquè l'edifici pogués acollir les oficines dels diferents serveis que la Generalitat té a Falset.
Aquest projecte ja s'està treballant des de fa un parell d'anys o tres, pràcticament 2 anys i mig, que el que volem és cedir aquest edifici a la Generalitat per tindre un edifici, per dir-ho molt resumidament, corporatiu. Què vol dir això? Pues que hi haurien tots els departaments de la Generalitat o la gran majoria dels departaments que ja estan a Falset ocuparien aquest edifici. I aquest és un treball que ja s'estava fent, que s'està fent, ja hi ha, per exemple, doncs el Departament de Justícia ja va avançar molt perquè ja tenia un avantprojecte per poder ficar els jutjats. També hi havia l'oficina d'atenció, una oficina nova d'atenció al ciutadà, hi havia doncs, el Departament d'Agricultura i hi havia drets socials.
Així mateix, l'alcalde també va aprofitar per demanar el compromís del govern amb el futur centre d'inspiració turística que s'emplaçarà a la Falbar i amb el desplegament de l'Estatut del Món Rural per defensar els drets i les necessitats dels pobles petits i les zones rurals. En aquest sentit, es va posar èmfasi en àmbits com el suport als agents i empreses d'aquests territoris, la millora de l'habitatge, les infraestructures i els serveis públics. Seguim parlant sobre el tema de la sequera, ja que el govern de la Generalitat va aprovar aquest dimarts en el seu Consell Executiu el calendari amb les mesures que permetran disposar de més aigua. Pel que fa a la nostra comarca i arran de les mesures urgents aprovades pel govern el passat 25 de setembre per pal·liar la sequera al Priorat i en altres comarques de la demarcació de Tarragona, el govern preveu que el 2025 s'enllestirà l'aportació de l'aigua de l'Ebre a l'embassament dels Guiamets. Aquesta obra, que té un cost aproximat de 5,5 milions d'euros, garantirà l'aigua per a les demandes de reg de la comunitat de regants del Baix Priorat. Segons l'informe sobre les previsions i actuacions en escenari de canvi climàtic a Catalunya de l'Agència Catalana de l'Aigua, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre té previst iniciar, abans de finalitzar l'any, aquesta actuació consistent en realitzar una nova captació a l'Ebre a l'alçada de Garcia. Per altra banda, i tal com ja va anunciar el president Salvador Illa el passat 20 de setembre des de Cabassers, el govern preveu que el 2026 estigui enllestida la connexió del Garrigues Sud amb la comunitat de regants del riu Montsant. L'obra té un pressupost de 6 milions d'euros. Finalment, la Generalitat també contempla que a mitjans finals del 2027 també estaria enllestida la bassa per als regants de Riudecanyes que serviria per emmagatzemar l'aigua sortint de la depuradora de Reus. Això suposaria aprofitar un cabal d'aigua de 200 litres per segon. El president del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona i alcalde de Falset, Carlos Brull, ha anunciat que aquest organisme invertirà un total de 900.000 euros entre el 2025 i el 2027 per tal de desenvolupar les actuacions del Pla Conjunt de Promoció Turística de l'interior de la Costa Daurada. A aquesta inversió s'hi sumaran 150.000 euros més provinents dels ajuntaments i consells comarcals que se sumin al Pla Conjunt, un acord que se signarà en forma de conveni en els propers mesos.
Una de les accions que vaig plantejar damunt de la taula era millorar aquesta relació que hi havia de l'interior, no? O aquesta aquesta visibilització de l'interior. Per a què? Doncs per a poder parlar de totes les diferents sensibilitats que té el territori, que té l'interior, i en matèria de turisme poder-les posar en valor. Treball que ja s'està fent en el món privat, però la Diputació el que havia de fer era crear aquest pla conjunt. Què és un pla conjunt? Doncs és un pla conjunt amb diverses entitats, en aquest moment són totes públiques, consells comarcals i ajuntaments que tinguin oficina de turisme o patronat de turisme, i fer un pla estratègic per a visibilitzar i per a potenciar la marca d'interior.
Així doncs, el Patronat de Turisme de la Diputació signarà un conveni amb els ens públics que establirà les actuacions concretes que es desenvoluparan durant el 2025, així com l'aportació econòmica que cada soci hi destinarà. Les actuacions estan ja perfilades i han tingut en compte les aportacions que els representants dels ens locals han fet arribar a través d'enquestes, entrevistes i focus group que s'han portat a terme. En el cas del Priorat hi han participat el Consell Comarcal i el Parc Natural de la Serra de Montsant.
Se signarà un conveni amb l'oficina del Consell Comarcal del Priorat. El Consell Comarcal del Priorat ha participat d'aquest pla estratègic. Aquest pla estratègic s'ha fet amb accions que s'han proposat des dels propis consells comarcals i ajuntaments i s'ha redactat i s'han dissenyat aquestes accions que es volen anar desenvolupant durant aquests 3 anys. Sí.
El Pla Conjunt de Promoció Turística de l'Interior de la Costa Daurada proposarà diferents actuacions de màrqueting estratègiques i innovadores, d'alt impacte i orientades a la demanda, tenint en compte criteris de segmentació i buscant visibilitzar l'element diferenciador de l'oferta turística de la destinació. En aquest sentit, Brull considera que la idea no és atreure els turistes que van a les destinacions de costa, sinó un altre tipus de visitant més interessat en els valors de sostenibilitat, gastronomia o el paisatge de l'interior.
No estem dient que hem d'atreure aquell turisme que va al litoral. Estem dient que hem d'atreure nous turistes que sàpiguin valorar el turisme que nosaltres estem proposant, que és un turisme molt sostenible, un turisme que es pugui treballar i que entengui la vida o que entengui i que tingui el respecte necessari per poder visitar territoris com els nostres.
Ànima de Cal Pagès 2019, del celler L'Antic Magatzem de Porrera, ha estat reconegut com el millor vi català 2024 en la gala dels Premis Binari, que es va celebrar el passat divendres. Adrià Domènech, responsable del celler, mostrava la seva alegria per aquest reconeixement.
Va ser una cosa brutal perquè, jo quan vaig pujar a l'escenari em van dir, estàs preparat en algo? Preparar? Vull dir, per començar és la primera vegada que jo presentava els vins als Premis Binari i pensant que el projecte no fa ni 2 anys, ara al novembre pel Tasta Porrera farà 2 anys que hem iniciat el projecte, però el meu, jo ho vaig dir dalt, quan vaig pujar vaig dir, el meu premi avui era estar aquí baix, a platea, saps? Vull dir, estar de públic, de dir, ostres, mira, m'han convidat per poder vindre aquí, saps? Com a finalista dels Premis Binari. Una sensació que et recorre per dintre, penses en tot, en tota la feina que hi ha davant passats i tot, i indescriptible.
El celler L'Antic Magatzem és un projecte molt jove que farà 2 anys el proper mes de novembre, però ja acumula diversos premis.
La veritat és que jo et dic, no fa ni 2 anys que vam iniciar el projecte i ara al novembre farà 2 anys. I els 100 punts l'any passat del Houdin, no, i el Houdin ja em va pel Ranci i ja va ser la primera vegada que dius, ostres, que em van fer alguna entrevista, que la gent més del món del vi me va conèixer, entre cometes, una mica, però això del Premi Binari ja ha sigut... Això ja...
Domènech destaca, però, que el secret està a les vinyes.
Les carinyenes del Priorat mai enganyen. I aquesta frase, per mi, la clava perquè, ostres, hi haurà anys, potser, que tu a l'hora d'embotellar tasques la vinya vella i dius, ostres, aquest any potser no està tan fina, potser... Però tu li deixes el seu temps i després de 3 anys, ja quan obres el poll, dius, uah, ja està, és que ja el tornes a trobar, dius, és l'ànima. A mi em passa. I dius, és l'ànima. És a dir, aquí la clau està a la vinya. Si hi ha una bona feina a la vinya...
Així mateix, Domènech afegeix que el celler L'Antic Magatzem vol ser un homenatge a les 6 generacions de la seva família que han treballat la terra perquè ara les vinyes puguin fer vins d'alta qualitat.
Portem les vinyes de Cal Pagès, és a dir, que per això els noms dels vins és un homenatge una mica al renom de la casa, de Cal Pagès, perquè són més de 6 generacions dedicades a l'agricultura, vivint o malvivint de l'agricultura, depenent de les èpoques. És a dir, que és el meu petit i humil homenatge a totes aquestes generacions que tinguem el camí molt més difícil del que l'hem tingut nosaltres. És un orgull poder, saps, que sense el seu esforç, la seva dedicació i la seva constància de tantes generacions que no han pogut viure dignament de la terra, això no fora possible.
A banda, altres cellers de la DO Montsant i la DO Cupriorat han vist com els seus vins eren reconeguts pels Premis Binari. En la categoria de vins blancs amb criança, l'Auditori Blanc 2021 del celler acústic es va endur la medalla Binari Or, mentre que el Coca i Fitó Rosat 2022 del celler Coca i Fitó va rebre la medalla Binari Gran Or en la categoria de vins rosats. En la categoria de vins negres amb criança, la medalla Binari Gran Or va ser per al Clos Abella 2020 del celler Marco Abella, mentre que el Roca Roja 2020 del mateix celler, el Doix 2021 del celler Mas Doix, el Plaer 2021 d'Acústic Celler, el Salmos 2020 de la família Torres i Samsara Priorat 2021 de Coca i Fitó van rebre la medalla Binari Or. Pel que fa als vins de guarda, l'Ànima de Cal Pagès 2019, com ja hem dit, va rebre la medalla Binari Gran Or i el Jaspi Negre 2019 de Coca i Fitó, lo Cavallo 2017 de Demuller, lo Piot Pi de Vila de Gratallops del celler Cesc Vicent i el Pedra Negra 2017 de l'Excepcional van ser guardonats amb la medalla Binari Or. Tan sols el 58,2% dels alumnes del Priorat que cursen estudis no universitaris estudien al municipi on resideixen. Segons les dades publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya, el Priorat és la segona comarca amb el percentatge més alt d'estudiants que s'han de desplaçar per anar a l'escola o l'institut, només per darrere del Pallars Sobirà. Aquest fet s'explica perquè al Priorat només hi ha dos instituts i perquè fins a 8 municipis de la comarca no tenen escola. De fet, en els municipis de menys de 500 habitants, en el conjunt de Catalunya, el percentatge d'alumnes que estudien al mateix municipi de residència és només del 21,8%. Per contra, el Barcelonès, amb el 91,9%, el Segrià, amb un 84,2%, i el Vallès Occidental, amb un 83,1%, són les comarques que mostren un percentatge més elevat d'alumnes que estudien i resideixen al mateix municipi. La iniciativa Piscines Joves, que s'ha dut a terme durant aquest estiu, ha tancat amb un gran èxit de participació. Aquest projecte, que ha ofert accés gratuït a totes les piscines municipals de la comarca per als joves d'entre 12 i 30 anys que es van treure l'abonament de temporada del seu municipi, ha suposat que en el conjunt de la comarca s'hagin expedit uns 700 carnets, una xifra molt considerable per a una comarca que no arriba als 10.000 habitants. Pol Pena és el tècnic de joventut del Servei Comarcal de Joventut del Consell Comarcal del Priorat.
La valoració que en fem és d'un èxit bastant significatiu, perquè després de totes les dades que hem recopilat dels ajuntaments, dels carnets que havien expedit, doncs hem expedit quasi gairebé 700 carnets a tota la comarca. Això és, òbviament, doncs, inclou gent empadronada a la comarca, però també estiuejants, perquè si no doncs, seria una dada quasi gairebé de tots els joves de la comarca, cosa que no ha passat. I a part d'això, doncs, vam fer una enquesta participativa llançada a la població, perquè la gent que ha fet servir aquest carnet doncs, ho valorés, i bueno, les dades que hem obtingut són molt satisfactòries, no? Gairebé el 80% de la gent que s'ha fet aquest carnet doncs, l'ha utilitzat almenys en algun municipi, que no sigui el seu, òbviament.
A més, els usuaris han valorat amb una nota mitjana d'excel·lent, un 9, una iniciativa que tenia per objectiu fomentar espais de trobada i d'oci entre els joves dels diferents pobles de la comarca, més enllà dels centres educatius, amb la finalitat d'incentivar la interconnexió i la sinergia entre aquests. Tal com explica Pena, ara cal començar a treballar per a una segona edició del programa i en aquest sentit, alcaldes, regidors i tècnics s'emplacen a una pròxima reunió per decidir el futur i la continuïtat del projecte.
Quan acabem de valorar, juntament amb tots els ajuntaments, els tècnics i els polítics, però la idea és que sí, la idea és que hem posat les dades sobre la taula de com ha anat, que ha sigut un èxit i veure si hi ha alguna possible millora que creiem que el format que vam adoptar i vam triar en un principi s'adequa bastant a les necessitats i ha funcionat bastant bé, però si hi ha alguna proposta de millora o algun canvi, però aplicar-lo, però la idea és seguir.
Falset ha renovat per segon any consecutiu les tres flors d'honor del moviment Viles Florides com a reconeixement per l'aposta de l'Ajuntament pel verd urbà i la sostenibilitat. En la 13a gala de Viles Florides, celebrada a Blanes, la regidora de Medi Ambient, Montsant Osó, va recollir el reconeixement. Des del consistori Falsetà, a més, destaquen que degut a la situació de sequera que està patint el municipi i la comarca, el manteniment del verd urbà ha estat possible gràcies a l'aprofitament de les aigües grises. Viles Florides és una iniciativa de la Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalunya que promou la transformació de pobles i ciutats a través de la planta en flor, arbrat i espais en verd, i de la qual Falset en forma part des de l'any 2020. Òmnium Priorat va fer entrega el passat dissabte dels premis del quart certamen literari Neus Català. L'acte, celebrat a Poboleda, va comptar amb la presència del membre de la Junta Nacional d'Òmnium Cultural, Marc Guinjoan, que va destacar la importància de que se celebrin certàmens com aquest arreu del país.
És una molt bona notícia que cada any aquest certamen tingui més participants. És una notícia que jo crec que hem de congratular, hem de felicitar Òmnium Priorat, i jo crec que també com a Òmnium Nacional hem de felicitar-nos perquè aquests certàmens en el territori és també el que donen vida a la terra i és el que donen vida al país i el que donen vida a la llengua, no?
L'edició d'enguany del certamen literari Neus Català ha batut el rècord de participants amb 122 treballs, 54 de poesia i 68 de prosa. En poesia, la guanyadora ha estat la mallorquina Mireia Balasch, amb la seva obra L'herència. L'autora explicava que aquesta obra està inspirada en els valors que compartia el seu pare.
Vaig mirar la temàtica i dic, ostres, no sé, què podré escriure sobre pàtria, identitat, si ja fa 20 anys que no visc, la visc molt en fora. I em va venir a la ment el meu pare, que sí que era una persona molt més patriota, lluitadora, més activa, no? I jo soc activa, però soc activa per la llengua, no? La emoció que les meves armes, tot i que la paraula arma no m'agrada, és la llengua. I vaig fer com un procés de reflexió de què significava les paraules, no? Els mots, la temàtica que havia proposat Òmnium, i va sortir el poemari L'herència, no?
En la categoria de prosa, la guanyadora va ser Noemi Morral, amb L'efecte papallona. Morral destacava que el premi és un reconeixement a l'esforç per escriure en català i a la creativitat.
És un reconeixement, no, de l'esforç que posem a l'hora d'escriure en català, no, de treballar bé els textos, i també de la creativitat, no? Al final la literatura és creativitat. I home, quan guanyes un premi, és la felicitat, doncs, de saber que has connectat amb el lector.
Per la seva banda, el coordinador d'Òmnium Priorat, Agustí Massip, posava èmfasi en el fet de poder celebrar l'acte de lliurament dels premis cada any en un poble diferent de la comarca.
També estem molt contents de poder fer aquest certamen cada any en un poble diferent, perquè això fem comarca, que és el que ens interessa molt, i després hi veiem que cada vegada també la gent hi participa més, no? Per exemple, avui aquí a Poboleda ha estat genial la quantitat de gent que ha vingut, no només de Poboleda, sinó dels pobles veïns. Per tant, no podem estar més que supercontents de la feina que estem fent, i per tant ens alegra això per continuar treballant i intentant millorar cada any.
L'acte va acabar amb l'actuació de Borja Penalba i Francesc Anyó, que van presentar l'espectacle Estellers de mà en mà, per commemorar el centenari del naixement del poeta valencià. En el marc de la commemoració del 9 d'octubre, Diada del País Valencià, el Casal Carrasclet i el col·lectiu Mà del Pilota han organitzat per avui una jornada de pilota valenciana a Falset. La jornada ha arrencat a 11:15 amb una xerrada que porta per títol La pilota a mà com a llenguatge universal, a càrrec de Ricard Santandreu, expilotari, docent i divulgador de la pilota valenciana. També hi han participat Guillem Santandreu i Ignasi Cerdà, també docents i divulgadors d'aquesta disciplina. A continuació, al carrer de la Travessia dels Corredors ha tingut lloc un taller d'iniciació a la pilota valenciana per a petits i grans i una partida participativa de pilota grossa. Com a cloenda de la jornada es farà un vermut i un dinar de picadeta amb productes del País Valencià al Casal Carrasclet. L'Ajuntament de Falset ha presentat l'Agenda Cultural de Tardor, que compta amb una cinquantena de propostes que es podran gaudir durant els mesos d'octubre, novembre i desembre. La regidora de Cultura del Consistori, Rosa Poy, destaca que l'objectiu de l'agenda és agrupar totes les activitats culturals que tenen lloc al municipi.
Era més que res perquè també era una demanda ciutadana. Potser alguna vegada aquí Antena ho hem comentat. hi ha tants actes, llavors els canals de difusió eren potser molt dispersos i llavors hem intentat aglutinar-ho en aquesta agenda perquè així d'alguna manera el ciutadà pugui saber una antelació tota l'oferta que hi ha pels diferents agents i pugui planificar el seu temps d'oci i el seu temps de formació i de gaudi.
En aquest sentit, Poi reivindica una vegada més l'enorme vitalitat de les entitats i associacions de Falset.
Com a Ajuntament de Falset, al tindre, bé, clar, tens la biblioteca, tens el museu, tens teatre, etcètera, clar, ja tens un gruix important, però és que les entitats no es queden curtes ni molt menys. Ja veus que hi ha xerrades, hi ha exposicions, vull dir, totes aquelles entitats, elles ja ho saben, que en vulguem fer arribar dintre d'uns termines, lògicament, les activitats que programen, doncs poden aparèixer en aquesta agenda que els ajuda a doncs, visibilitzar tota l'activitat que duen a terme.
Així doncs, l'agenda cultural ve carregada d'actes de tota classe i per a tots els públics. En l'apartat musical, durant els propers mesos, tindran lloc concerts com els de Ginestà i Rita Payés o la cloenda del 50è aniversari de la banda Vila de Falset. En cinema es podran veure títols recents com El 47, Joker Folia 2 o Baiana 2, mentre que en teatre tindrà lloc la representació de Tomàs l'Extraordinari Home Normal i en circ Arrivederci Confetti.
El dia 19 tenim la companyia Clownic, que de fet estrena aquí, em sembla, o estrena primer aquí que al Bar Trina, mira què et dic, amb una obra molt divertida que es diu Tomàs l'Extraordinari Home Normal, vos la recomano vivament, tot i que és teatre d'adults, és teatre familiar, per a totes les edats, i després, també dintre d'aquest mes, hi ha un espectacle de circ de la companyia La Baldufa, que és una companyia que ja ha vingut aquí Falset força vegades, són de Lleida, són la canya, i porten l'Arrivederci Confetti, que de fet munten dalt de l'escenari com a mitja carpa de circ. Per tant, també és un espectacle molt i molt recomanable.
Així mateix, en aquest darrer trimestre, Falset se suma una vegada més a les Jornades Europees del Patrimoni, que se celebren aquest cap de setmana al Castell de Falset Museu Comarcal. També acollirà la 13a edició del Festival de Cinema Most Priorat, del 27 de novembre a l'1 de desembre, i la tradicional Fira de Sant Andreu i Mostra de Vins Rancis i Dolços, del 30 de novembre a l'1 de desembre. Tot seguit, els esports.
Els esports.
Nova derrota per al Falset Esportiu, que va perdre per 5-1 en la seva visita al Camp del Salou. Malgrat avançar-se al minut 27 gràcies a un gol de Pau Vidal i arribar guanyant al descans, a la segona meitat els falsetans es van veure atropellats pels salouencs. D'aquesta manera, l'equip de la capital del Priorat continua sense puntuar després de 3 jornades i és l'últim a la classificació. Aquest cap de setmana els falsetans reben el Montroig, avui a 6:15 al Nou Domènec Aragonès. El Porrera, en canvi, va debutar a la Lliga amb una contundent victòria per 5-2 davant de l'Alcover. Lukman Dembélé, Mohamed Diakate, Mohamed Zegnini i Zungalo Traoré van ser els golejadors d'un Porrera que suma els seus primers 3 punts que el col·loquen tercer a la classificació. En aquesta jornada, els prioratins juguen avui a les 5 al camp de les Borges del Camp. En futbol sala, el Priorat Nord es va imposar a l'Olalà Vilaseca per 6-4. Els de Cornudella van marcar Miquel Baiget, Polx i Xerxa, Sergi Castillo, Oriol Espasa i Pau Anguera. Amb aquesta victòria, els del nord de la comarca sumen 6 punts de 6 possibles i són tercers a la classificació. A segona catalana, el Capçanes va golejar el Castellvell per 6-0. Els capçanencs no van tenir rival i es van imposar gràcies als gols de Pipo, Jaume Ferrer, Lluís Pena, Borja Mateo i Arnau Sedó. Els Guiamets, per la seva banda, va caure per 1-4 davant del Riu de Canyes. Els guiametans no van poder fer res contra els del Baix Camp, que es van endur els 3 punts cap a casa. El Marroig no va jugar en aquesta jornada. Així doncs, el Capçanes és quart a la classificació, mentre que el Marroig és 9è, tots dos amb 3 punts. Els Guiamets, en canvi, és 10è, encara sense puntuar. Aquest cap de setmana, la Lliga de Futbol Sala s'atura, però no la competició, ja que el Priorat Nord, el Marroig i el Capçanes disputaran aquest vespre a Cornudella una nova edició de la Copa Priorat. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana caracteritzada per l'arribada d'alguns sistemes frontals aquí a les nostres comarques, que han provocat alguns plugins de poca importància en general i ha portat també una situació en quant a temperatures doncs bastant moderades, inclús algo superiors a les normals, tot i que el vent ha accentuat en algun moment la sensació de fred. Per avui dissabte ens està passant un sistema frontal, un altre sistema frontal que ens arriba del sud-oest, provoca i està provocant alguns plugins i algunes pluges intermitents, però cap a la tarda o última hora això ja haurà passat i per demà diumenge s'espera un dia esplèndid amb força sol i temperatures en tendència a pujar, una pujada que es mantindrà els primers dies de la setmana vinent. I en quant a efemèrides, hem destacat que el dia com avui, però de l'any 1953, hi havia catastròfiques inundacions al País Basc que van durar fins dia 14.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Us deixem ara amb el Cataclà, Clar i Català, un programa fruit de la col·laboració entre Ràdio Falset i el Servei Comarcal de Català del Priorat, en el que la protagonista és la nostra llengua i que està presentat per la Rosalia Bernet i jo mateix. Que vagi molt bé!